COPE más Castellón.
Estar informado.
Ahí sí es, Carlos, ahí sí es, Alberto Herrera. Así estem y así continuem. Molt bon dia. Som Quique Rodríguez, Alberto Marco, Juan Igual i Raúl Puchol i tot el departament comercial i també tècnic amb Jorge Monsonís al front. I sí, ens agraden els 25 de març. Perquè és dimarts de Magdalena i perquè és l'estrena de la nostra bodegueta de la Magdalena 2025. Estem a l'hotel NH Mindoro, com sempre, estem al bar Tortilla i estem rodejats de moltíssima gent de la festa i també autoritats diverses, la delegada del govern, membres de l'equip de govern de l'Ajuntament de Castelló, gent de Vox, de Compromís, del Partit Socialista, la delegada del govern d'Espanya, com diem, arriba d'ara el conseller d'Aigua, de Ramaderia, de Agricultura, gent d'UV, en fi, que tenim moltíssim ambient així en aquest espai que ara s'estrena i que va continuar fins les 2 de la vesprada, avui, demà i després demà. També amb la companyia dels nostres amics de revistapoble.net. Però, com sempre, abans de saludar a tots, que sona aquesta musiqueta que tant ens agrada Jorge Monsonís i que ens ambienta en les festes de la Magdalena. Perquè Alberto Marco va posar-nos en situació del que s'hi representa breument informativament parlant el nostre voltant en aquest dimarts 25 de març.
I que arriba en una notícia destacada perquè avui tenim el concurs de gallates, avui sabrem quina és la gallata guanyadora, però n'hi ha una que no ho serà, segur, perquè s'ha sigut la notícia el dia d'avui, descalificada la gallata 8, la de Portal Dom, degut a un error a l'escut de la ciutat que figura al monument. Segons les bases, l'escut deu estar representat per Corona, Castell i Quatribarrada, en aquest cas, tant la galleta infantil com la major figura amb tres ratlles horitzontals en lloc de les quatre, en el qual ha sigut descalificat aquest concurs, del qual, com diem, ja coneixem aquesta nit els guanyadors. En una jornada, per exemple, tindrem a les dos la segona jornada del concurs de mascletaes, en aquest cas a càrrec de la pirotècnia mediterrània de Vilamarxant. També tindrem classe pràctica a la plaça de Bous a les 5, amb entrada gratuïta. Segur que ahí tenim a Pedro Mileo, inclús fent el que faci falta per a mostrar-se. També l'homenatge a Viola d'Hongria a la seva plaça a les 8 o la nit màgica de Sarsa Terrate a les 11. Però tenim més notícies més enllà de la capital de la plana, com per exemple la denúncia que fa la Unió Llauradora i Ramadera, que ha detectat irregularitats en bots de mel que es venen a diversos supermercats i que estan elaborats per marques blanques. Els anàlisis efectuats evidencien l'existència d'adulteracions en algunes mels d'aquest tipus. I també denuncia a Vila-real i concretament a un espai com és el Museu de la Ciutat Casa de Polo. Denuncia el Partit Popular de la localitat que es troba en estat d'abandó. Les termites completament estan danyant les finestres de fusta i una part del mur del jardí s'ha vingut a baix. Així que denuncia que arriba també en actualitat esportiva. Destaquem ahir festa gran a la plaça Santa Maria de Peníscola. Van rebre els campions de la Copa d'Espanya en esa festa, per a que ha sigut el primer títol a nivell nacional del conjunt entrenat per Santi Valladares en el Villarreal, pendents de la tornada de Pape Gueye, per a veure en quin grau és aquest esguins de Turmell. En quant al tràfic, apuntem circulació condicionada a l'AP7, a Almenara, Moncofa i Peníscola, a l'antiga Nacional 340 Benicarló i CB10 entre Borriol i Vilanova d'Alcolea, i l'Horatge ens avisa de possibles tempestes aquesta vesprada. Coneixem la previsió de la mà de Juan Carlos Piña.
Buenas tardes, ¿qué tal? Este martes en la provincia de Castellón tenemos intervalos nubosos con nubes de evolución y chubascos puntualmente fuertes con tormenta y granizo pequeño, especialmente en la mitad norte, aunque no se descarta en el resto de la región, pero de forma más débil. Las temperaturas diurnas se mantienen hoy con pocas variaciones. Se prevén máximas de 17 grados en Castellón de la Plana y 16 en Vinaroz. Mañana miércoles, jornada estable, tendremos un día de ambiente soleado y las temperaturas diurnas subirán ligeramente. Podremos alcanzar máximas de 18 grados en Castellón de la Plana y 17 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I amb Auterza, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, amb les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, també repassem les portades dels dos diaris en forma paper que s'editen a la nostra província. Fotografia i titular d'obertura del diari Mediterrani, el futur de la festa. I a Castelló al dia al Mundo, la crisi de Mazón. Borbón baja a un escaño la diferencia PP-PSPB. Es el titular de abertura. La fotografía es los niños conquistan las fiestas con su pregonet. A Mauterza, el concesionario oficial Renault, a la provincia de Castelló, en les seves instal·lacions de Castelló i Vila-real, hem destacat el més significatiu de les portades dels dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província. Així estan les coses, informativament parlant, al nostre voltant, en aquests dimarts 25 de març, en el que hem estrenat des de l'hotel NH Mindoro, Bar Tortilla, la nostra bodegueta, amb els primers protagonistes, amb Quique Rodríguez.
Hola, Raúl, bon dia des del Bar Tortilla, i recibimos al concejal de Seguridad de l'Ajuntament de Castellón, portavoz de Vox, Antonio Hortolà, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Quique.
Antonio, ya llevamos tres. Va para el cuarto día de Magdalena. De momento, ¿cómo están transcurriendo las fiestas? ¿Qué es lo que la gente también está interesado debido a esa alta participación?
Pues por mi parte con muchísima ilusión y sobre todo a medida que pasan los días, porque se va verificando que los puntos fijos de seguridad, el dispositivo de seguridad, también el servicio sanitario municipal está funcionando muy bien. No hay incidentes reseñables. Y por tanto, pues de momento calma, calma tensa, porque siempre en seguridad tenemos que estar muy atentos, pero muy contentos, o sea, desde Vox, que procuramos el tema de la seguridad, cuidarlo a fondo y cuidar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, pues de momento con mucha satisfacción, la verdad.
Sin incidentes, por tanto.
Sin incidentes serios, solo una caída fortuita el primer fin de semana, pero con daños graves, pero fortuita, sin ningún tipo de intervención de terceros.
También habían puesto mecanismos, digamos, hospitales de campaña, entre comillas, para evitar que casos leves se acaben en el hospital general, en urgencias, y estas se vean saturadas. ¿Eso está funcionando también bien?
Bueno, eso es una maravilla. Y si no, que lo diga el consejero de Sanidad que viene después, seguro que os lo ratifica, porque es un sistema sanitario municipal llevado desde el contrato municipal que tenemos y que es alivia las urgencias de todos los hospitales de una manera drástica. Allí se lleva a las personas que necesitan una primera asistencia sanitaria y que lo único que necesitan es o un rato de reposo, un rato para recuperarse o pequeñas intervenciones, pues unos puntos de sutura, una medicación temporal, lo que sea. Entonces, esto está funcionando y especialmente el primer fin de semana, que fue multitudinario, esto ha descongestionado el Hospital General. Bueno, es de verdad, es una maravilla y además es que es pionero en Castellón. Llevamos 3 años y esto va más, va mejor. Y bueno, de verdad, tenéis que entrevistar después al responsable, como sea, porque os lo explicará todavía mejor. Y veréis cómo los datos son muy buenos. Ya los daremos mañana, los datos oficiales de asistencias, todas leves, pero bueno, muy importantes.
Ya nos lo contará, pues, Antonio Hortolà, que siga así y que no haya nada destacable en cuanto a incidentes, sino solamente fiesta, cultura, folclore y fiestas de la Magdalena, sobre todo.
Muy bien, ahí desde nuestra parte del gobierno, de Vox, la Concejalía de Turismo, la de Familia, ayer que vinieron tantos niños, y por mi parte, seguridad. Ahí vamos a estar, a full.
Antonio Hortolà, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Castellón. Felices fiestas.
Muchísimas gracias, igualmente.
Y de fiestas también a alguien relacionado con las fiestas, muy importante, porque al final es la subdelegada del gobierno en la provincia de Castellón. Antonio García Valls, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantada de compartir un año más la bodeguilla con vosotros y disfrutando pues de la Magdalena, después de un fin de semana muy intenso, con muchos actos, y viendo que la ciudadanía de Castellón pues tenía muchas ganas de salir a la calle y disfrutar, porque el sábado Castellón estaba lleno de gente, el domingo la romería fue espectacular y ahora ya estamos paseando por las calles y afortunadamente con el solecito, pues a los mediterráneos nos gusta mucho la calle.
Y sobre todo subdelegada, ens deia el regidor de Seguridad que sense incidents greus, això és el més important.
Bé, el més important sempre és que passem unes festes segures i jo crec que quan la gent té ganes d'eixir al carrer, quan la gent vol disfrutar, és perquè sent que n'hi ha unes altres persones cuidant-nos, no?, tot el rato. Vam tindre la Junta Local de Seguretat la setmana passada i ahir vam poder veure tant l'alcaldessa com jo mateixa que els distints cossos de forces de seguretat de la policía local, la policía nacional, la Guardia Civil en cuestiones de tráfico, porque la demarcación de Castelló es de policía nacional en cuanto a seguretat ciutadana, els serveis sanitaris, els bombers, que estaven tots ja bien treballat prèviament per a tindre-ho tot coordinat. I jo crec que el més important és aquesta cooperació, coordinació, per a que els demés mos ho passem bé i afortunadament pues, fins ara, i esperem que siga així tota la setmana, pues, no n'hi ha incidents greus. És clar que el risc zero no existeix, i més quan se produeixen aglomeracions de gent. Però si acabem la setmana conforme estem fins ara, pues, seria un motiu d'alegria per a tots perquè hauríem disfrutat sense que passara res greu.
I amb la subdelegada està Rafa Simó, diputat autonòmic pel Partit Socialista, secretari general del Partit Socialista a la ciutat de Castelló. Rafa, te pregunto per Gallates. Toma la doce, no?
Home, sí, jo... És veritat que enguany me pareix que la galleta de la doce és una molt bona galleta, però jo estic ahí una miqueta en esa dicotomia de que és la primera vegada en molts anys que no la fem de les innovadores. I ahí me quedo una miqueta d'això, però és veritat que enguany és, a més, el primer any en què la comissió, la gent de la comissió ha fet la galleta totalment, sense ajuda de l'autoritat portuària, i ahí, pues, bueno, les coses que fa un mateixa, que fa la gent de la comissió de manera altruista, de manera desinteressada, ficant-li hores i hores i hores, i me consta que llevan inclús hores de la família i dels propis negocis, pues ha sigut una galleta de categoria, que el grau també és Castelló, que moltes vegades ens oblidem. Cada vegada n'hi ha menys actes en Magdalena que se facin al grau, s'ha anat perdent en aquell primer moment el pirop musical, després la mascletà, les visites a les regnes que s'han fet per la nit. Bueno, és difícil emportar-se la festa de lo que és el centre de la ciutat, però la gent del grau, en castellonera, i la gent de la comissió 12, de la comissió del grau, pues se sent una part molt important d'aquestes festes.
Demà, Rafa Simó, com a diputat autonòmic, té sessió, té treball a les Corts Valencianes, algo que no sol succeir a Falles, a Fogueres, el sol respectar, en aquest cas, hi ha sessió?
No sol succeir, no. No mai s'ha fet un pleno en Falles. Si no m'equivoque, no mai s'ha fet un pleno en Fogueres. I enguany tindrem un pleno a mitjà de setmana de Magdalena. El dijous tindrem comissions legislatives. Jo crec que si les Corts Valencianes tenen que ser la casa de tots els valencians i les valencianes, aquest tipus de coses n'hi hauria que tindre una miqueta més de cura. Jo crec que, pues en aquest cas, la mesa de les Corts, els síndics, on hi ha una majoria dels grups Popular i de Vox, crec que no han estat encertats, sincerament. Però, bueno, anirem, complirem, és el que ens toca. Si algú es pregunta allí i si tenim l'oportunitat, direm que no ens pareix que sigui el més adequat, perquè crec que Castelló és capital de província, són les festes de tota la província. Llavors n'hi ha que pegar-se una volta pels carrers de Castelló estos dies que te trobes gent de tota la província que ha vingut a ser caudir. I, en canvi, la Càmera Legislativa, a diferència del que passa en les festes d'Alacant i les festes de València, pues allí estarem treballant. Evidentment és el que toca. N'hi ha molta gent que ha de compatibilitzar el seu treball amb les festes, que ho vaig a contar a vosaltres, que esteu així treballant. I allà anirem. Intentarem escapar-nos quan puguem. I, bueno, un dia de descans tampoc és malament, eh? Les cames ho agrairan.
Diputat autonòmic pel Partit Socialista, Rafa Simó, moltíssimes gràcies. A gaudir de les festes de la Magdalena.
Igualment, a gaudir tot el món, que encara mos queden molts dies per davant i mos queden dies molt intensos.
Subdelegada del govern. Moltíssimes gràcies i que continuï tot amb normalitat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i això és el desig compartit.
La subdelegada del govern i també el diputat autonòmic pel Partit Socialista, Rafa Simó, així presents a la bodeguita de l'hotel NH Mindoro i Bar Tortilla de la cadena COPE.
I això com si fora un partit de tennis, continuem en protagonista i en aquest cas en la rama educativa, rectora de la Universitat Jaume I, Balcón. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En setmana de vacances lectives, però no sé si també dins de la direcció de la universitat si se pot descansar o no, sobretot ara en un tancament de curs que ja s'està mirant el següent, en pressupostos, en, per exemple, se van aprovar lo que és els crèdits de cara a l'any que ve que s'amplien?
Bueno, descansem uns dies, hem descansat uns dies, el cap de setmana. Després l'activitat interna de direcció pues, continua i també continua l'activitat en la CRUE, que Madrid no és festa i el sistema universitari espanyol pues, continua endavant i ahí estem treballant.
Una CRUE que també com la universitat molt reivindicativa demanant ese finançament que apareix ja que any rere any ve a ser la pregunta clàssica, però és que la solució que encara no arriba del tot i poquet a poquet que vos toca fer encaje de bolillos en cada universitat.
Sí, efectivament, tots els anys parlem del mateix, però encara estem ahí, estem lluitant per a avançar en el tema del finançament, en el grup de treball que s'ha muntada a nivell de ministeri per anar a avançar a l'1% del PIB, i també en la Generalitat Valenciana els pressupostos, o sigui, les competències en universitats transferides a les comunitats, en aquest cas a la Generalitat, i tindrem que seguir negociant en la Generalitat per a tindre els recursos necessaris.
Però toca parlar de coses positives, i és que la universitat, en la vessant investigadora, s'ha mostrat sempre com un referent. Una empresa de l'espai té, com és Arcadia Space, que té després també a l'aeroport, arriba a dia a l'espai, el que demostra que aquest treball que se fa des de les empreses que ajudeu també, de les startups, però també totes les investigacions, tenen els seus fruits i ja s'estan bé en directe.
Sense dubte. No n'hi ha cap dubte que la recerca que se fa a les universitats crea en aquesta innovació, se convertirà en transferència del coneixement. La Universitat Jaume I, al llarg de la seva història, ha apostat, com tu molt bé has dit, per ser una universitat investigadora, i ara ja estem veient els fruits. Estem veient els fruits de la col·laboració universitat-empreses, empreses que han sorgit de la universitat i tenen un impacte social, que d'això se tracta.
I un treball, per exemple, també important en agricultura o la gestió de l'aigua, que ha sigut molt vital en aquests últims mesos, i on també la universitat també ha ficat el seu granet de sorra de cara a ajudar a fer front, per exemple, a la sequera de la passada campanya.
Sí, sí, els nostres grups d'investigació en àuia, els nostres grups d'investigació en agricultura, els nostres grups d'investigació en biotecnologia, estan sent punters a nivell nacional, i com no té que tindre un impacte en el nostre territori.
I veu sabrà el que serà el nostre convidat següent. Rectora, Balcón, moltes gràcies.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bones festes.
Moltes gràcies, rectora. I ara sí tenim, agarrant el relevo, al conseller d'Agricultura, Pesca, Ganaderia i Agua, Miguel Barrachina. Què tal? Muy buena.
Te ho saps tot. Tot el nom.
Nos hablaría ahora Balcón de lo importante que es la investigación, lo importante que es la investigación en cuestiones como la sequía que sufrimos el año pasado, en esa investigación contra las plagas que llegan. Son puntos, algunos, sobre todo en el caso de las plagas de citrícola, donde estáis poniendo mucho el ojo desde la Consejería y que afecta mucho a la provincia de Castellón.
Bueno, es espectacular los científicos que tenemos. Es decir, el cotonet que estuvo afectando a toda la zona de Val d'Uixó, a toda la plana, se consiguió encontrar el depredador. En Sudáfrica se trajo el depredador, se mutó, se adaptó al territorio valenciano, se multiplicó en los insectarios de la Generalitat y se ha distribuido para que la afección sea menor. Quiere decir que con 36 millones al año conseguimos que los agricultores de Castellón y de la Comunidad Valenciana, que son verdaderos héroes, compitan en desigualdad de condiciones para poder mantener sus frutos libres de plagas, ¿no? Es un trabajo hercúleo.
Y un trabajo que va teniendo su repercusión este año con el aforo que al principio parecía mal, después que subía, después parece que bien, con unos precios que está ayudando también mucho al agricultor. Supongo que eso también da satisfacción y da ganas de todavía ayudar más a que se siga impulsando el sector primario, que siempre parece en crisis estos últimos años.
Bueno, sobre todo porque es un sector muy expuesto. Es decir, yo llegué en el mes de julio y en ese mismo mes comenzamos a distribuir 1.800 camiones cisterna para llevar 23 millones de litros de agua a ganaderías que se morían de sed. Y después de eso ha venido la inundación. Y ahora estamos con 8 millones de euros reparando todos los caminos de la provincia afectados, que es la mayor inversión que nunca se ha hecho en la historia en caminos rurales, porque primero sufrieron la sequía y después la inundación, y siempre son los mismos. Es decir, el agricultor y el ganadero valenciano, bueno, y el pescador ahora, que desgraciadamente se les ha recortado 27 días. Por tanto, el sector primario, que debiera ser el primero, desgraciadamente es el que está más postergado o menos entendido, ¿no?
Hablando del sector pesquero, la semana pasada hablábamos con Miguel Fresquet, que es el presidente de la Federación de Cofradías, y veía ese rayo de esperanza, de confianza, pero sin pasarse, con lo que puede pasar de cara al año que viene. Sé que ya estáis ahí trabajando con las otras consejerías de pesca del arco mediterráneo. ¿Cuándo se podría ver esos primeros pasos de lo que puede ser esa consulta pública europea que se espera para final de año?
Mira, afortunadamente ha habido un cambio en la Comisión Europea después de las elecciones europeas, y los dos comisarios nuevos, el de pesca es un comisario sensato, con sentido común, el anterior era un radical prohibicionista, que ya no está, del Partido Verde Lituano, y ahora hay alguien un chipriota que entiende el problema de los pescadores. Y en agricultura igual. Vino a la Dana y vino aquí el nuevo comisario, Christoph Hansen a decirle a los agricultores de la Comunidad Valenciana que ya está bien de prohibiciones, ya está bien de que solo sea la Comunidad Valenciana y España a la que se le prohíben cosas que se permiten en el resto del mundo, y hablar el mismo lenguaje que los agricultores. Por tanto, es verdad que después de un tiempo de prohibicionismo absurdo, de medidas exclusivamente ideológicas, ahora por fin hay comisarios que entienden a los pescadores y a los agricultores y les han transmitido, y ellos lo ven con gran esperanza.
Pues esperemos que vayan llegando esas soluciones. Miguel Barrachina, gracias por pasarte aquí para la bodeguilla de COPE y a disfrutar de la Magdalena.
Bueno, eso confío, muchas gracias.
Pues vamos a seguir, Quique, porque creo que hablábamos ahora de pesca y va a haber más cuestión de pesca, al menos con uno que sabe mucho de la mar.
Hombre, es el que controla todo lo que son las entradas, salidas de barcos, todo lo que es el ocio en la zona marítima del puerto de Castellón, pero claro, es que no sé si presentarlo como presidente de la autoridad portuaria o como padre de Carla Ibáñez, sí. Y Fabra, la reina infantil de las fiestas de la Magdalena. Rubén Ibáñez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Pues efectivamente, pues haciendo esa dupla en estas Magdalenas, ¿no? Ejerciendo de presidente, vengo ahora de la autoridad portuaria precisamente, pero antes de ir a la autoridad portuaria he ejercido de padre llevando a la niña a la peluquería, con lo cual me toca los dos papeles, pero muy bien, muy, muy contento.
¿A qué hora se levanta el padre de la reina infantil para preparar todo lo que es el día de su hija?
Pues mira, hoy por ejemplo a las 5, antes de ayer fue a las 5 y media, a las 6, depende. Depende de los horarios que ya tenga de peluquería, pues.
Y acostarse no se puede acostar tarde.
No, nos acostamos pronto, la verdad es que nos acostamos cuando ella acaba, nos vamos a casa y se acabó. Estas magdalenas no, parece ser que no las vamos a vivir por la noche.
Y sobre todo, lo importante, cómo se encuentra ella, imagino que enormemente feliz.
Pues muy feliz y muy contenta, la verdad es que lo está disfrutando muchísimo y allí donde va, pues vosotros también le hacéis disfrutar, ¿no? Y lo vive con una intensidad pues que muchas veces me asombra con la edad que tiene, ¿no?
Y la autoridad portuaria, presidente, el puerto creciendo y además con todas las obras que hay en marcha para que todavía la proyección sea mucho mayor.
Pues efectivamente, sí, la verdad es que los números de este inicio de año han sido muy buenos. Es verdad que esperamos unos números muy buenos en el mes de marzo, pero hemos tenido 15 días muy malos de tiempo, con el puerto cerrado 3-4 días, y no sé cómo lo acabaremos este mes, pero la verdad es que la dinámica es muy positiva y desde luego las obras en marcha y a pleno rendimiento, con lo cual yo creo que en un futuro vamos a tener un puerto muy interesante en Castellón.
Y esperemos que sea interesante también para la gente del mar, para nuestros pescadores, ¿no? Porque tan mal lo están pasando con estas políticas europeas que nos vienen impuestas desde Bruselas y donde peligra el futuro de la pesca.
Sí, efectivamente, pues el tema del mar en este momento y de la pesca está en franco peligro, ¿no? Es cierto que nosotros tenemos una gran sintonía con ellos, estamos ahora mismo elaborando un nuevo proyecto de lonja y fábrica de hielo a su gusto y a su demanda, y bueno, esperemos que próximamente, he visto también al conseller, porque nos vamos a presentar a unas convocatorias que la Consellería de Agricultura y Pesca ha lanzado, para ver si podemos hacernos con algunos fondos para esa construcción de una nueva lonja en Castellón.
Presidente de la Autoridad Portuaria y sobre todo padre de la reina infantil de las fiestas de la Magdalena, Rubén Ibáñez, muchísimas gracias, que disfrute usted, pero sobre todo que disfrute su hija.
Pues muchísimas gracias y que disfrutemos todos los castelloneses.
Muchísimas gracias al presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, y también recibimos al alcalde de Alcalá de Xivert, al consejero Francisco Juan Mars. ¿Qué tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia a tots.
Bueno, benvingut a les festes de la Magdalena. Amb projectes a Alcalá de Xivert, al Cosebre, com és aquesta Casa del Metge? A veure, com és això de la Casa del Metge que ha fet l'Ajuntament d'Alcalá?
La inaugurem el dissabte dia 29, recuperem un edifici emblemàtic d'Alcalá, i a més, la Casa del Metge per a moltes generacions de gaspatxers i gaspatxeres representa moltíssim. Entonces, lo que han fet és reproduir lo que era una consulta, una clínica dels metges de poble de lo que era el segle passat. Estem molt il·lusionats perquè pensem que va ser un recurs que va dinamitzar Alcalá tant a nivell turístic com cultural.
I a nivell turístic, per a Setmana Santa, al Cosebre, les platges estaran en condicions després de totes les pluges que han hagut?
Ja estem treballant per això, per a tindre-ho tot preparat. El Cosebre s'ha convertit en un destí turístic de primer nivell i ja treballem, i per a Setmana Santa, per a veïns i per als visitants, estarà tot preparat.
Ens alegrem moltíssim. Alcalde, moltíssimes gràcies, i a gaudir de les festes de la Magdalena.
Moltes gràcies, igualment.
A Francisco Juan Mars, l'alcalde d'Alcalá de Xivert, al Cosebre, també aquí en la bodeguilla de la cadena COPE.
I també més convidats com, per exemple, el que és vicepresident d'Abasaja i també president d'Intercitrus, Celestino Recatalà. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Que ve a més en una notícia molt positiva i molt esperada dins del sector cítico de fa poc de temps, d'Intercitrus, en aquest acord que fa temps que no s'arribava i que va suposar també una espenta per a la promoció, però també per al control en el sector citrícola.
Bueno, la importància de l'acord és que són 17 anys que Intercitrus no aplegava a un acord per desenvolupar la promoció. Des del 2008 no s'havia fet promoció i crec que és importantíssim pel sector. El sector cítric en la Comunitat Valenciana i especialment en Castelló és molt important. Manegem 4.000 milions d'euros i crec que el sector se mereix tindre una organització potent que sàpiga replegar totes les reivindicacions de tots els que composem Intercitrus, el comerç, cooperatives, perquè cooperatives ja han demanat entrar, o sigui que ja estem tots dins, comerç, cooperatives i productors, i creiem que la promoció és important, però el tema de sanitat vegetal, el tema de plagues, si Intercitrus foren capaç de previn de l'HLB, pues ja faríem una faena que molts països del món no han pogut seguir capaços de frenar esta bactèria, que és la... el arrencar els cítrics en Florida i en Brasil.
Perquè cada any pareix que arriba una plaga nova i ahí, en aquest acord ajudarà també, almenys, al tindre's controlat i a saber quan entren de com paralitzar els peus.
Això és el que perseguim i des de la Conselleria d'Agricultura ens està ajudant a l'ente professional per arrencar, inclús n'hi ha uns fons per presentar una demanda a la Comissió Europea per tota la fruta que està entrant en residus de plaguicides. I el que sí que demanem és que les inspeccions siguin més dures, totes les inspeccions que venen de països tercers, que el que tu molt bé has dit, Alberto, cada any tenim una plaga nova o dos plagues noves i no tenim matèries actives per poder fer-los front. És una reivindicació també de la interprofessional que no podem luchar contra les plagues que tenim en la reducció de les matèries actives que s'estan fent, quan tots els països tercers estan utilitzant matèries actives que així en la Comunitat Valenciana i en l'Estat espanyol no podem utilitzar.
I després la promoció. Tenim el nostre company Raúl Puigó tots els dilluns a la gent de restauració. Diu, per què no s'incluís la taronja en els vostres menús, en les vostres preparacions? També veiem que millor en els menús escolars va perdent-se i no està del tot apareixent la taronja. Suposo que ahí seran dos vessants on podreu fer aquesta pressió per a la promoció.
Sí, ahí estem. Ahí lo que volem és incidir en la gent jove pa que se consumisca més el que són les mandarines i les taronges de la Comunitat Valenciana. Creiem que és una bona oportunitat per reactivar el consum de la taronja i la mandarina.
Pues pendents estarem de tota aquesta activitat que se farà ara ja, que sí que tenim acord després de 17 anys des d'Intercitrus i des d'Abasaja. Celestino Recatalà, gràcies per passades i per la bodegueta de Cope Castillo.
Encantat. Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ja veieu que no paren i ara en clau sanitària també activitat i visitants que hem tingut així, Quique.
En clau sanitària també en clau educativa. José María Mira de Orduña, CEU Cardenal Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo somos?
Encantado. ¿Y tú qué tal? ¿La Madalena bien?
Muy bien, genial, genial. En el CEU se descansa ahora por esta semana de Navidad, de Madalena.
En Valencia no, pero esto es Castellón. Aquí, por supuesto, descansamos y disfrutamos de las fiestas.
¿Y qué tal? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo las está llevando?
De maravilla. A mí me gustó mucho este año el detalle que ha tenido Moros de Alquería de hacer un homenaje a las 50 reinas. Esto me ha parecido espectacular. Yo tengo alguna compañera que trabaja con nosotros que ha sido reina y estaba encantada. Entonces, esta parte humana de las fiestas a mí es la que más me gusta de todo. O sea, que es un detalle muy bonito.
Humana como caracteriza al CEU, ¿no?
Claro, claro, exactamente. Es que eso, yo creo que todas las instituciones tenemos que poner atención en la parte humana de lo que hacemos, porque las cosas afectan para bien o para mal. Las fiestas de Castellón yo creo que tienen esta característica de que las personas estamos en el centro siempre. No hay exclusividades, todo está muy abierto. Puedes disfrutar de las bandas internacionales o puedes disfrutar del Madalena Circus y todo está pensado para que la gente disfrute y para que la gente esté en el centro como protagonista de las fiestas. Yo creo que es un orgullo en Castellón tener unas fiestas como estas.
José María Mira de Orduña, ahora que no me escucha nadie, voy a entrevistar enseguida al consejero de Sanidad. Usted, en la universidad, pues tiene enfermería, tiene medicina. ¿Quiere que le pregunte alguna cosita?
Nosotros trabajamos para normalizar la situación de los hospitales. Estamos muy contentos con la colaboración con el Hospital de Vinaroz. Es un hospital que estamos trabajando muy a gusto, pero esperamos que haya una normalidad con el resto de los hospitales de la zona nuestra hospitalaria, médica.
Que así sea.
Perfecto,
José María Mina Orduña, muchas gracias.
Felices fiestas.
Igualmente. Y con él precisamente, Marciano Gómez, que es el consejero de Sanidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantado de estar en Castellón, encantado de estar con vosotros.
Fiestas de la Magdalena y además con un proyecto que está viendo la luz, que acaba de dar un paso muy adelante y tiene que sacar pecho. El Hospital General, que parece que pueda ser realidad esa ampliación para final del 2031, por tanto estaríamos hablando dentro de 6 añitos y poco.
Bueno, estoy la verdad es que muy contento por los castellonenses, porque este proyecto se va a hacer realidad, se va a hacer realidad el gran hospital de Castellón, el hospital que tanto se ansiaba y tanto se necesitaba. Hemos pasado de una época de anuncios a una época de realidades. Hemos ya licitado la dirección de obra y la redacción del proyecto, 13 millones y medio de euros. Estamos hablando de un hospital que mira al futuro, estamos hablando de un hospital de 700 camas planificado hasta el año 2050. Estamos hablando, en síntesis, de multiplicar por N de una forma exponencial lo que va a ser la percepción de la sanidad pública para los castellonenses. Es una señal del compromiso del gobierno de Carlos Mazón, del compromiso del gobierno de esta consellería por la apuesta a la sanidad. Estamos ante una legislatura donde claramente se apoya por la sanidad, y ya lo demostramos con los presupuestos, los mayores de la historia, 9.186 millones de euros. Les debo recordar que el último presupuesto hecho por el Botanic en año 2023, este presupuesto nuestro eran 8.200 millones, este presupuesto nuestro es 900 millones de euros, casi 1.000 millones de euros más. Es decir, una apuesta por lo que en realidad interesa a la gente, una apuesta por lo que en realidad quiere la gente, una apuesta para que la calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad aumente tal y como se merecen.
La semana pasada, justamente el día que anunciaban este paso del proyecto constructivo del Hospital General, teníamos a la alcaldesa de Castellón, a Begoña Carrasco, y nos decía, sí, estoy contenta, pero yo soy reivindicativa, y yo lo que quiero es que haya habitaciones individuales, que los castellonenses no tengan que compartir habitación en el hospital. Eso, con este hospital ampliado, va a ser una realidad.
Evidentemente que sí, el proyecto es un proyecto con habitaciones individuales, el proyecto es un proyecto ambicioso, donde todas las alternativas a la hospitalización tradicional se van a poner, donde va a haber grandes espacios de hospital de día, donde se va a favorecer la comodidad del paciente. Hoy por hoy uno de los elementos claves en la calidad percibida del paciente es la cercanía, la accesibilidad y la intimidad, y vamos a ir en esa línea. Ahora ya están visitando los solares algunas empresas que quieren participar, y vamos a hablar con ellos para que se encaminen esta vía. Y les recuerdo, y es importante, que la tercera fase de la puerta de urgencias del hospital ya está en marcha, tal y como nos comprometimos en la visita de enero, que en marzo se ponía. Unas urgencias donde se duplican los circuitos, donde se atiende de una forma mejor, más grata, más rápida, dinámica y eficaz a los ciudadanos. En síntesis, honestamente creo que estamos avanzando, y nuestro avance es para ustedes, para los ciudadanos.
La última cuestión, he hablado de los solares, de los terrenos de ese hospital general, ¿están ya todos adquiridos, ya son todos propiedad de la Generalitat?
Es muy buena pregunta. Hace un año y medio, cuando llegamos, decían que ya estaba, que había, ya tenían las maquetas, y no teníamos ningún solar. Ahora lo que nos falta es expropiar uno, el central. Estamos trabajando para la expropiación rápida y urgente, y lo que trabajamos es en paralelo. Lo que no queremos es esperar a acabar con una cosa y empezar la otra, porque queremos que los plazos se acorten lo más posible para que puedan beneficiarse los ciudadanos de esta infraestructura hospitalera, que en el fondo es de lo que se trata.
Consejero de Sanidad, Marciano Gómez, muchísimas gracias, y ojalá que pronto veamos ese hospital como se han marcado como objetivo.
Por supuesto, muchas gracias a ustedes.
Y que disfruten de las fiestas de la Magdalena, el consejero de Sanidad, Marciano Gómez, que nos ha dicho en exclusiva que solamente falta un solar, el solar central, el terreno central, para adquirir, con tal de llevar adelante esa ampliación del Hospital General de Castellón. Antes eran 3, ahora ya solo queda 1, pero se va a trabajar y se está trabajando para conseguir la expropiación forzosa de ese solar en el Hospital General de Castellón.
Bueno, pues es una muy buena noticia. Ya se acerca la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina Mateu, que está en este momento charrant amb Marciano, el conseller. Una presidenta de la Diputació de Castelló, que és la segona vegada que no sé com pot aguantar les llàgrimes. La primera va ser en la seva presa de possessió, quan tenia davant a Martina, la seva filla, plorant espectacular, i l'altra va ser l'altre dia al pregó, el dissabte, on Martina, ja més majoreta, un parell d'anys més majoreta, més doneta, va eixir en el grup de Vall d'Alba ballant. La cara de la presidenta era la llagrimeta a punt, però no n'hi ha manera. Això és emoció maternal pairal.
Bueno, molt bon dia, un plaer estar així de nou amb vosaltres. És veritat que sóc molt sentimental i molt plorona, però no sé per què en públic pues mantinc la compostura. Serà el càrrec, no?
Fàcilment, no? La responsabilitat, presidenta. Com van les festes?
Pues mira, molt bé, molt contenta de poder acompanyar a tots els castellonencs, a totes les castellonenques, també a tots els veïns i veïnes de la província, que no són molts els que estem així, i disfrutant en l'alcaldessa, en les reines i en tots els ciutadans d'estos dies que damunt mos ha eixit un sol esplèndid.
Sí, no, i això que diuen que donaven pluja, això t'estem marejant, Marta, cada vegada te pegaran tu en munt. Però a mi me toquen les preguntes difícils. Perquè tu has fet els deures abans de Madalena, perquè dius, en el pleno de la Diputació, abans de Madalena vaig a provar-ho tot. Per un costat, lo del fons de la cooperació local, que tot lo que s'ha marejat, finalment ja el tenim ahí, i després de Madalena i ara els ajuntaments, que el podran demanar.
Bueno, la gent ha de saber, i els ciutadans han de saber, que els representants públics, encara que siguin Madalena o siguin festes, el nostre deure està ahí. Tenim que fer la tasca, perquè si no, no complim la paraula donada. I si aquest últim plenari portava dos apostes molt fortes, una era el fons de cooperació, mentre uns han criticat, han insultat, han fet el ridícul, els altres estàvem treballant per a ficar aquests 15 milions 250.000 euros a disposició dels municipis per a que els invertisquen, es gasten en lo que consideren per a millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes i el Consorci d'Aigües. Que hem parlat moltes vegades d'ells, és veritat que no és fàcil, perquè burocràticament és molt complicat aunar-los, però ja tenim aquests 24 pobles a ingressar la resta i ara sí que comença a caminar de veritat. I esperem que... Ja, això no és una cosa d'allà per allà, però esperem que en breu ja puguem anar donant passos més grans, que se sumen municipis, que puguem licitar la gestió i que comencem a ser eficients i solidaris en l'aigua.
En este tema, si no m'equivoco, són els dos consorcis, el que havia, el de la Plana i el de la Plana de l'Arc, i ara seran els altres que poquet a poquet se seguiran incloent.
Clar, el consorci d'inici unifica tota la Plana Baixa, diguem, i tota la zona del Pla de l'Arc, que són aquests 24, més els de Meanes que van entrar a última hora. I a partir d'ahí se podrà sumar el municipi que vulgui i considere. Lo ideal, que estaran tots els municipis de la província, que és per lo que anem a treballar.
I mentrestant, d'aigua també treballant, ja dic que era la legislatura de l'aigua, pues, en totes aquestes infraestructures de cara a assegurar que el que va passar l'estiu passat, que pareix que no passarà aquest estiu, que no se torna a repetir, i ahí estan pobles des de Canelo Roig, Vista, Vella, Atxaneta, pues, treballant també en ajuda de la Diputació de cara a assegurar l'aigua de cara a properes campanyes.
Bueno, la legislatura de l'aigua, la veritat és que jo crec que ho he dit tantes vegades que mira l'aigua que mos està caent, que d'ací no res parlarem gallego, hasta marxa. Però bueno, ens feia molta falta l'aigua, suposem que aquest estiu serà menys dur, per lo menos a nivell d'incendis tindrem el monte molt més quietet que l'estiu passat i també els pobles pues, no tindran tanta deficiència, però tenim necessitats d'infraestructures importants que no n'hi ha que oblidar i per això ells aposta en espous, en infraestructures de municipis i per això els convenis i tot el que fem van dirigits a solventar el tema de l'aigua.
Per cert, que parlàvem d'aigua i de les pluges fortes que va haver. Van veure les imatges fa dues setmanes a la Pelejaneta que pareixia que s'anava a desaparèixer i en dues hores va desaparèixer l'aigua.
Bueno, també va ser una pluja molt ràpida, van caure vora 280 litres en el Pla de Geneta, en el Pla de Meanes, i per allí vaig ser, i per això la Pelejaneta la van veure que paixia un llac en un d'això. També és veritat que les cunetes de les carreteres i tot se van netejar de manera immediata i l'aigua va sortir, però sí vam tindre ahir un rater de patiment.
Era el susto i d'un any important per a Vall d'Alba, perquè també estan d'aniversari, no sé si estan ensaiant cançons de Fangoria o com ho tenim.
Bueno, de Fangoria alguna que altra la tinc que ensaiar. Lo que estem és molt, currant molt per a aquest 100 aniversari, que és un autèntic plaer poder-lo viure com a alcaldessa i una responsabilitat. Estan treballant tots els col·lectius moltíssims. Ja hi ha coses que ja coneixeu, però començarem a presentar coses també molt noves en breus. Queda encara molt d'any per davant i ara ve el més interessant del centenari.
De moment, el que vol ve la setmana que ve, la fira.
També. Saps que en Vall d'Alba no parem? Els mesos d'abril i maig a Vall d'Alba són intensos, n'hi hagué centenari o no n'hi hagué. Si a més li sumem el centenari, pues sí, la setmana que ve tindrem la fira agrícola i ramadera, que bueno, la veritat és que se mos ha apuntat molt l'estant, també hi ha molta activitat i ja tenim ganes de veure el poble ple de gent. I si puc, per favor, demanar que no plogue, estaria genial.
Después de todo lo que ha plogut en la legislatura de l'aigua, pues esperem que respecte. Presidenta de la Diputació, alcaldessa de Valldalba, Marta Marchín Mateo, gràcies per passar-te així per la bodegueta de Cope. Disfruta de les tortilles, de les croquetes, de tot el que s'ofereixen així a la Bar Tortilla i agarrar forces per a lo que queda de Madena i per a tot lo que ve del centenari de la localitat.
Moltíssimes gràcies i bones festes.
Doncs ja veiem l'actualitat, els protagonistes que no paren de passar i en un moment que tindrem encara molt més. Ara ens apropem.
Una aigüeta de Benassal mos podíem prendre pa hidratamos, eh?
O dos o tres.
Bueno, pues ara passem al format Mediodía Cope amb Jorge Bustos, Pilar Cisneros i nosaltres que continuarem en directe des de l'hotel NH Mindoro, Bar Tortilla.